Radio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Radio Estel, amb Mercè Raga.
12:15. Aquesta setmana, dimarts, seguim avançant aquí al matí a Radio Estel, després de conversar amb Gonzalo de Castro. No sé si us en recordareu, però dimarts vam parlar amb Míriam Turró, mestra, professora de didàctica de la llengua i literatura de la Facultat Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, i amb ella, la Olga Vallejo va parlar dels beneficis de la lectura en veu alta. Clar, arran d'aquesta conversa meravellosa, que per cert la podeu recuperar a Ràdio La Carta, www.radiostel.cat, avui us volem presentar les Marc. Són mestres, àvies, recuperadores de contes.
Resulta que fa molts anys, a Marrakeix, una ciutat del nord de l'Àfrica, hi havia un barri que es deia Mellà. En aquest barri hi vivien els jueus. Hi havia una família molt pobra que tenien un fill que es deia Aaron. I l'Aaron, cada dia, quan sortia d'escola, sortia del seu barri i se n'anava a passejar cap a Marrakeix. Anava a passejar pel seu...
Elles són les Marc, una colla de mestres jubilades, també jubilats, que amb el suport de l'Associació de Mestres Rosa Sensat van a les escoles i instituts de Catalunya, que els hi demanen explicar, doncs, contes populars amb la veu, la mirada i també el gest.
Anava a passejar cap a Marrakeix. Anava a passejar...
I avui està amb nosaltres una membre de les Marc, la Rosa Maria Pujador. Com està, Rosa Maria?
Bon dia, molt contenta d'estar aquí i poder parlar del mar, dels contes i del que fem.
Com us vau animar a crear aquest gran projecte, Rosa
Mira,
Maria?
Ens vam jubilar i a partir d'unes amigues, sempre hi ha algú que té una idea especial i ens va proposar que per què no anàvem a explicar contes a les escoles. Ens va semblar que era una tonteria, o bueno, una tonteria no. Teníem ganes de tornar a l'escola i no sabíem com fer-ho.
Bona.
Però, esclar, no podíem, evidentment. I llavors, sí, donant-li voltes amb això, vam pensar, però què diran els mestres si anem a l'escola, què diran els nens? I ho vam provar primer amb alguna escola coneguda, perquè, esclar, ens feia també una mica de vergonya. I va anar molt bé, i algun altre que també coneguéssim els mestres, i també, i al final, com que les coses corren, amb una reunió d'aquestes de mestres, es va comentar, i bueno, i ens han anat cridant, i ja fa 12 anys, i anem fent.
Quantes sou? Quants sou?
Mira, en aquest moment som 16, que passa que en tenim dos o tres que no poden anar a les escoles per diferents motius personals, però bueno, i som una bona colla.
Rosa Maria, tothom pot aprendre a llegir contes? Perquè no tothom ho fa bé.
És que jo em sembla que fer-ho bé o malament també depèn de si t'agrada explicar contes, de si t'agrada tenir una relació amb els nanos, i que expliquis un conte que t'agrada també.
Això és important, eh? Explicar el conte que t'agradi, tu.
És que n'hi ha centenars de contes. Pots triar el que vulguis. Entre nosaltres ho tenim organitzat, que tenim una base de dades de contes, no molt gran, perquè no necessitem tampoc molts contes, tots contes populars, però sí que el fem és que cadascú expliqui el que li sembla més bé, li agrada més. Fem una mica, el tenim adequat aproximadament a les edats de l'escola, perquè anem a tota l'escola, fins a sisè. I clar, sisè no farem el Patufet. I llavors expliquem llegendes, mites...
Perfecte.
Però, vull dir, al començament, clar, vam començar amb els petits, les escoles no pensaven que més grans interessessin explicar contes. Ja no diem tant contes, sinó explicar. Clar, nosaltres, a veure, el que hem valorat més és l'oralitat, la relació entre el mestre i l'alumne. I per què ho fem sense cap suport? Perquè ens sembla... A veure, respectem totes les maneres d'explicar contes, amb suport, sense suport, amb titelles, amb... Bueno, titelles ja seria el suport, però vull dir, tipus més escenificat. És igual, totes les maneres van bé, però nosaltres hem triat aquesta relació més personal, que vas a l'aula, que no tens cap objecte que et faci nosa, que pots mirar els nens constantment, que pots veure la reacció que tenen, canvies una mica segons veus el grup com va... O sigui, permet a tu expressar-te més lliurement i adaptar-te més amb els nens. I realment, l'experiència nostra és que aquesta relació oral hi és, els nens ens escolten molt, escolten la majoria de les aules que anem, escolten molt tranquils. L'altra cosa que tenim a favor és que ho fem amb hora d'escola. O sigui, no ho fem com una activitat extraescolar.
Bona aquesta, Rosa Maria.
Llavors, esclar, per què? Perquè vam intentar que això arribés a tots els nens de l'aula. Com ho hem fet? La veritat, no t'ho sé explicar. Vam començar-ho a dir, que ho faríem a l'aula, i ha quedat com...
I ha quedat així. Ens interessa molt aquest marc de... Que, o sigui, que, mira, aquest marc, mai millor dit, no? I aquest lligam tradicional que es crea entre els infants i els joves i vosaltres, no? Quan expliqueu el conte, que també m'ha fet... M'ha creat l'atenció, m'ha cridat molt l'atenció, Rosa Maria, quan dius explicar i llegir un conte. Quines són les diferències?
A veure...
Explicar és justament això que impliqui la veu, la mirada i el gest?
Explicar, tu estàs lliure per relacionar-te amb els alumnes. No tens cap impediment. Jo no estic en contra, o nosaltres no estem en contra de llegir contes. És que són com coses diferents.
Clar.
Nosaltres ens hem situat en aquest camp. Narració oral, sense suport visual i conte popular. Però no estem, ni condicionem, ni qüestionem cap altre tipus de llegir contes o d'explicar contes. Llavors, si a casa volen llegir contes perquè els contes no te'ls estudies, doncs benvingut. I si una mestra vol llegir contes a l'aula, benvinguda. La qüestió és que arribin contes. Que ens trobem una mica, i sap greu, que les aules estan molt plenes de feina, de coses a fer, i molts mestres ens diuen és que a vegades expliquem pocs contes. I sobretot els més grans diuen, esclar, hauríem d'explicar més. I però, clar. No qüestionem la feina dels mestres, tampoc.
No, però és interessant el que dius, Rosa Maria, en aquest sentit, perquè, de fet, vosaltres, els avis i les àvies del Marc, feu servir justament doncs, aquest, podríem dir-ho així, aquest recurs didàctic més antic, com són els contes,
sí.
Perquè els contes, Rosa Maria, no deixen de ser lliçons de vida amb fets de vida aliena, no?, que abans es feien per posar exemples.
Sí. A veure, sembla que l'origen dels contes, que ningú sap on és, però era, esclar, a la vora del foc, explicar històries.
Sí.
I moltes vegades històries que responien a fets concrets. Uns poden ser imaginatius del tot i els altres era com una mica didàctic. Però no didàctic com els contes didàctics que surten ara. Perquè no tinguis por, perquè mengis més a poc, perquè...
Sí.
No era didàctic, era explicar la vida real, tal com és. I hi ha contes que, si els analitzem, li veus un sentit diferent del que explica el conte. Però, bueno, és així, i és la riquesa que té el conte, traspassar uns fets que encara molts d'ells es perduren i continuen sent vitals o reals, vaja.
Quin és el conte que has explicat més?
Jo el que he explicat més, potser, el sabater... El conte del sabater, després un altre conte d'en Jan i la massa, la dona que trobava sempre bé el que feia el seu home, depèn. Però això jo, el grup no ha explicat aquests tothom.
Qui fa com ho feu, això? Perquè cadascú, diguéssim, fa la tria personal quan aneu a les escoles i instituts dels contes que explicareu, Rosa Maria?
Sí. Uh-huh.
Feu vosaltres mateixos.
Tenim uns contes que hem consensuat entre tots.
Sí, que els teniu.
Perquè primer els llegim, es proposen, però primer els llegim i diem d'acord. Però llavors no tothom els ha d'explicar. Cadascú explica el que li agrada més, el que se troba identificat, i si algú diu a mi no m'agrada, llavors aquests contes els preparem. Clar, per això ho fem i tenim temps. Els preparem ben preparats. El del vent pot ser qüestionat. Els preparem, doncs.
Ens interessa això. Com es prepara per explicar un conte? Perquè ara hi haurà molts pares, avis,
bueno, però és clar,
a casa...
Jo explico des del punt de vista nostre. No vol dir que tots els pares que vulguin explicar el conte tothom se'l pugui preparar així. Això ha de quedar molt clar. Nosaltres ens hem fet com una fitxa en què hi ha diferents aspectes que surten amb el conte.
Sí.
Tant els personatges com l'ambient, com el tipus de llenguatge que es fa servir, com el vocabulari més característic de l'època... Com... Sí, bàsicament seria això. Llavors, una mica, ens fem una mica de resum. Llavors, què passa? Que amb això nosaltres entrem més a dins del conte, o sigui, fins i tot algun de nosaltres, jo mateixa. Després de fer de mestra molts anys, he entès molt més els contes quan m'he dedicat a fer tot aquest desglòs del conte. Que quan ets a l'aula l'hauríem de fer, però jo confesso que no l'he fet. Llavors, clar, hi ha un vocabulari que tampoc en podem exagerar i dir, és que tot aquell vocabulari ho direm perquè ho diem molt bé. No, intentem recordar-lo i diem el que surt. Vull dir que també no ens deixem lligar per la fitxa del conte, perquè llavors treu espontaneïtat. La tenim com a recurs. Sí que expliques diferent el conte, si tu et situes a l'ambient. Era un ambient d'una família, era un ambient d'una casa, sí, d'un palau, d'algú que s'ha perdut, i què passaven allà, al fons del conte, i llavors és clar que som tan fidels com podem al relat i al vocabulari, però ens deixem també lliures, no el portem memoritzat, el portem treballat...
Interioritzat,
perfecte.
Mira, la mestra Míriam Torró ens explicava aquesta setmana a Rosa Maria justament que, clar, els beneficis són tan grans de la lectura en veu alta, i ens explicava concretament que hi havia estudis que asseguraven que els beneficis són inacabables pels més petits, sobretot, perquè potencien, i pels grans també, aquesta escolta, ens ajuden a saber escoltar, a com s'ha d'escoltar, però també potencien la concentració, la imaginació, la creativitat. Però a nosaltres ens agradaria preguntar-te avui, Rosa Maria, qui és per tu? Quins beneficis recauen amb la persona que fa de juglar, diguéssim, d'aquesta era moderna, no? Perquè jo entenc que és gairebé fins i tot com una droga, no? Que dius, ostres, deu ser meravellós.
Aquesta reflexió és molt bona perquè, esclar, ho hem parlat. A veure, nosaltres anem a l'escola, els mestres són molt amables i anem perquè ens conviden, també, diré. Sí. No som un inspector que anem forçat. Per tant, sí, si vas que et conviden, ets ben rebut.
És diferent, clar.
Llavors, clar, nosaltres allà, bueno, molt bé, però hi anem un cop al curs amb una aula. Però nosaltres cada setmana tenim el goig de preparar-nos contes i de poder relacionar, entrar a escoles i de conèixer escoles, conèixer mestres, a conèixer diferents tipus de nens. Llavors això és molta riquesa i ens ho passem molt bé i nosaltres ho diem. Segurament hi sortim més beneficiades nosaltres que els nens. Però bé, mira, hem començat i anem així. Intentem ser fidels, intentem preparar-nos-ho, fer-ho bé, però la veritat és que llavors fem trimestralment una reunió per valorar una mica com ha anat el trimestre. Però cadascú té una graella amb el dia que anirà a cada escola, quins alumnes tindrà, qui anirem...
I, escolta, i esteu tenint feina, o sigui, a Rosa Maria, amb els Marc? Vull dir, us surten, dius, ara fem aquest recompte, diguéssim, perquè ara, per exemple, una escola que ens estigui escoltant, un institut, es posen en contacte amb vosaltres, us conviden, és així, com
sí,
funcioneu?
Sí. S'han de posar de contacte, anar a la web de Rosa Sensat, i hi ha un qüestionari per anar a l'escola, llavors es proposa l'escola... Nosaltres proposem dies per anar-hi, que tinguem... que no tinguem escola, ells també ens proposen i ens posem d'acord. En aquest moment no voldria fer propaganda, però, esclar, la faig. És així.
Home, mira, clar,
però
aprofitem.
Tenim el curs ple.
Això anava a preguntar. Teniu el curs ple?
Sí. Llavors, no... I, a veure, en principi anem un dia, però vist les escoles, i anem dos dies. Però dos dies com a grup, el dilluns i el dijous. El que passa que intentem que personalment cadascuna més hi vagi un dia. Perquè a la que això es multipliqués... ja seria com una fàbrica d'explicar contes i no tindria vida. Si haguéssim d'anar cada dia amb una escola, cada dia... Això no.
Es perdria l'essència, Rosa Maria, d'una mica de l'objectiu de l'ESMARC? Suposo, no?, amb això que tu dius?
A nosaltres ens ha semblat que sí, que no podem anar a explicar contes com aquell que fos una feina.
Una fàbrica, si t'ho has dit, no?, com algo rutinari, que d'alguna manera...
Sí, sí.
Doncs que et sortís, no?, com per aquesta inèrcia es perdria com l'essència del projecte.
Nosaltres ens ho hem proposat així, que no sigui un cansament per ningú. Que sigui, doncs, anar-hi, llavors anem a diferents llocs...
Clar, jo estava pensant ara, com ho veus tu? Per tant, la lectura com un regal... No? La lectura com un art, diguéssim, de vida, no, Rosa Maria, una mica?
Per part meva.
Per part teva i per part del lligam que es crea també de l'infant, no? Perquè ell rep aquest regal.
Els nanos realment els concentren. A vegades hi ha escoles que ens diuen ja veurem perquè avui fa mal dia, perquè avui... Clar, és que els nanos... nosaltres tenim la condició de que siguem mestres per conèixer bé l'escola. I la majoria de les vegades... resulta que, bueno, que els nens ens escolten, i ens escolten bé. Ens escolten, estan al cas, pregunten...
Puc preguntar-te una cosa? D'on eres professora?
Jo vaig estar, vaig començar a l'escola Talita, jo soc molt gran, ja, clar, tinc història, a l'escola Talita, un temps a Esplugues molt petit i després a Cornellà.
Gran escola Talita, Rosa Maria.
Allò era una escola de mestres, clar.
Escolta, ha estat un plaer tenir-te. Moltíssimes gràcies per haver-nos explicat avui aquí al matí a Ràdio Estela doncs el gran projecte de l'ESMARC, que són aquestes mestres àvies recuperadores de contes. Esperem que continueu amb aquesta bona, bona feinada. I mira, Rosa Maria, només et puc dir això. Catacric, catacrac, aquest conte...
S'ha acabat.
Petit.